Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Passen 7 minuts de les 11, quan encetem aquesta tercera hora amb la secció de Vinseum, amb la nostra anfitriona en aquestes trobades, la Cecília Gené. Bon dia.
Mahalo.
Ara et preguntaré què m'estàs dient. Deixa'm saludar també la Jordina Scala, bibliotecària del Centre de Documentació de Vinseum. Ben tornada, Jordina.
Gràcies, bon dia.
Aviam, què m'has dit? Mahalo?
Sí, és la salutació de Hawaii.
Hawaiiana. I això té a veure amb la cançó que has triat per arrencar avui, oi?
Exacte, sí, sí.
Explica, explica.
És una cançó hawaiiana, es diu Tiny Bubbles, i és dels anys 60, és com molt de l'època de l'Elvis. L'original té un punt així, estil rock Elvis, el que passa que us he portat no la versió original d'un cantant hawaià que es diu Don Ho, que no sé si ho pronuncio bé, però en fi, sinó d'una noia, perquè era més, tenia més ritme, no? Llavors m'ha agradat més la versió de la Connie Francis.
Visca les veus femenines.
Sí. I aleshores res, simplement que, bueno, parla de vi, com és la, no? Ha de complir
norma.
Aquesta norma.
Sí, sí.
Per tant, parla de vi, parla d'un vi que té bombolles petites, no?
Aquestes tiny bubbles.
Exacte. I llavors he estat investigant una mica, perquè dic, parlen de vi, anys 60, a Hawaii. Hi ha vi a Hawaii?
No en tinc ni idea. Que has investigat?
Sí, una mica, no res de l'altre món, eh? Però sí que tenen vi, però és vi de fruita. O sigui, el tradicional vi hawaià és de fruita i, de fet, és de pinya. I porta bombolla. Per tant, segurament parla, tot i que no ho especifica, deu estar parlant de vi fet amb pinya.
Un escumós amb
sí,
pinya.
Sí, sí.
Carai.
Però ara hi ha vinyes a Hawaii, a la illa de Maui. Una miqueta de vinyes a la part alta de l'illa, i sobretot fan un blanc amb una varietat que es diu Sinfonia, que és una barreja entre moscat d'Alexandria i garnatxa gris.
Carai,
hi haurem d'anar.
Sí. O escolta, pensant en el most, hauríeu d'establir algun conveni, algun intercanvi,
sí, no?
I dur aquests vins hawaians.
Sí, o com a mínim que vingués alguna pel·lícula, pot ser molt curiós de veure, no? El paisatge és...
No només el paisatge, segurament pel tipus de clima que tenen, hi ha llocs on fan verema més d'una vegada a l'any, en funció de les hores d'insolació. Ah, no recordo quin país, però és un país que en fan dos l'any.
Avui, com podeu escoltar, tenim una erudita aquí a la taula, la Jordina.
La Cecília, mare meva.
I la Cecília, investigadora, que ens ha portat aquesta història sobre el vi a Hawaii. Avui, però, volem presentar la 7a beca Emili Giralt Reventós, Cultures del Vi, que Vinseum ja ha convocat. L'afecta la Covid d'alguna manera o segueix les bases de qualsevol altra convocatòria?
En aquest cas podem dir que el Covid no l'afecta, o la Covid no l'afecta en aquesta 7a beca Emili Giralt i Reventós, i esperem que no l'afecti, és a dir, que hi hagi com a mínim el mateix nombre de persones interessades que hi va haver en les edicions anteriors. No hauria de ser diferent, perquè a cap i a la fi es tracta d'un projecte de recerca, sobretot destinat a estudiants universitaris, tot i que no és l'únic públic, però sí, per les anteriors convocatòries són diguéssim que el perfil que més recurrent són estudiants de màster, val? Que el seu projecte doncs el desenvolupen a través d'aquesta beca. I a veure, les universitats continuen, els estudiants continuen, per tant, esperem que l'efecte Covid no es noti. Jo, sincerament, no hauria de per què afectar.
Cecília, la beca Emili Giralt vol ser un element, un revulsiu important que estrenyi vincles entre cultura, sector, museu...
Sí, és una mica... És voler tancar el cercle, no? Poder ser un espai, el museu és un espai de difusió, però també de creació de coneixement. I en aquest sector de la viticultura, de l'enologia, que no és la part més científica de les ciències, el que entenem per ciència, sinó que va més vinculat a la història, a les ciències socials, no? Encara anem una mica coixos, no? Hi ha moltes coses a treballar i poder oferir una beca d'aquest tipus ajuda, no?, a motivar els investigadors a treballar sobre aquest sector que, com dic, potser la Jordina ho sap millor que jo, però tenim forats, no?, encara molts per poder investigar. Hi ha moltes coses.
Sí, la veritat, jo sempre ho dic, dins del tema de la vinya i el vi pots trobar actualment llibres i recerques de tot tipus, Per exemple, això mateix que explicaves ara tu de Hawaii, no? Doncs ja és un punt que dius, ostres, no havia pensat mai. Bé, i són molts temes que ja el vi ja... que ja s'han treballat, però realment, a la que com més t'endinses dins d'aquest món, més veus, no?, que hi ha encara parcel·les per tocar, no? Això, per exemple, des del centre de documentació, doncs a mi em passa, no?, que rebo consultes i dius, ostres, mare meva, això existia, no? I bé, realment, és, la veritat és que poder que Vinseum ja vam començar el 2007 oferint aquesta beca, doncs que ara, 2020... encara no ha estat cada any, perquè hi va haver aquella època de crisi estrictament econòmica, no? però ara el 2020 que puguem començar, que puguem continuar amb la setena beca, ja estem planificant la vuitena, doncs per nosaltres és una gran satisfacció, no? Perquè una de les potes del Vinseum i de qualsevol Vinseum és la recerca. La podem fer els treballadors, diguéssim, de Vinseum, no? Però a vegades tenim tants fronts que, diguéssim, entre cometes, no?, deleguem, no?, o ajudem o animem...
Fomenteu.
Exacte, fomentem, no?, doncs que la recerca la facin també investigadors que realment es dediquen a això i és la seva passió. Per tant, per nosaltres és una gran satisfacció. I és més... Perdona, Sílvia.
Endavant.
Ja des de l'any passat ja vam poder editar un d'aquests treballs guanyadors, va ser la tercera beca, a través d'una iniciativa conjunta amb la Universitat Rovira i Virgili, amb el Servei de Publicacions, amb la col·lecció Cultures del Vi, i això ja és, per nosaltres, encara ja és tancar el cercle, no? També que deia la Cecília, perquè naturalment ja no és que des de Vinseum fomentem o animem a la recerca amb una dotació econòmica, sinó que després aquesta recerca no queda en un calaix, que és l'altra part, no?, sinó que en fem difusió. Per tant, hi ha un llibre que té la versió tant en paper com versió digital. Al principi la versió en paper normalment ja s'acostuma a fer així, no?, és de, bueno, la compres, però al cap d'un temps s'allibera l'obra. Per tant, ara ja està en PDF i es pot des de la pàgina web del Servei de Publicacions. Per tant, per nosaltres és una gran satisfacció.
I aquesta novetat que vau introduir l'any passat es manté a partir d'ara? S'incorpora aquesta possibilitat?
Sí. Des d'un bon inici, un cop es va projectar o es va planejar la beca, ja es preveia la seva edició. Però a vegades tu ja pots planificar, ja pots planejar, que les coses costen una miqueta més. I en principi, doncs ja ho tenim. Treballem amb el Servei de Publicacions. Ara, per exemple, tenim dos llibres, dos títols en cartera per poder també continuar amb aquesta col·lecció de cultures del vi. No són de la beca, però estem contents perquè ja és un canal obert, no?, que podem, si ens surten opcions, doncs podem utilitzar-la.
Entenc que la beca té un tempo, no?, perquè el guanyador, la guanyadora de cada beca té un any per fer aquesta investigació, però després ja el tempo de la publicació, que és un altre, i aleshores, clar...
És temps afegit.
Són dos coses diferents, no?, i que tot vagi al... Tothom vol anar al mateix, cap al mateix lloc, però hi ha ritmes diferents, no?
Sí, depèn molt del tipus de treball i del manuscrit que presenta o del treball final, no?, que presenta cada un dels candidats. N'hi ha que estan ja com... Ja són una obra molt polida, ja molt pensada per la publicació, com es va passar en el treball del Raymond Soler, però n'hi ha d'altres que necessiten més polir, o més feina de recerca dels drets de les imatges, una mica cada treball... És un món i depèn de l'autor, bàsicament.
Les bases de la convocatòria les podeu consultar i descarregar a vinzeum.cat, però fent-nos 5 cèntims del que demaneu.
Doncs demanem... primer de tot, les sol·licituds s'han d'entregar abans del 6 de novembre. Val? Els projectes s'han d'elaborar en llengua catalana, també és un dels requisits, per tant, és un àmbit... vulguis o no, geogràfic, més restringit. I tal com deia la Cecília, es tracta d'una beca en què el tema escollit o el tema que engloba aquesta beca són les cultures del vi. Val? Cultures, per tant, des d'un punt de vista humanístic. Val? La part, com deia molt bé la Cecília, la part de ciències queda descartada perquè sempre hem cregut que hi ha altres treballs, que això, hi ha altres beques que això ho treballen, no? Per tant, seria, els candidats han de presentar abans del 6 de novembre al Vinzeum una proposta d'un projecte a desenvolupar en un any, val? Sobre qualsevol tema, perquè és molt oberta, de les cultures de la vinya i el vi, des d'aquest vessant humanístic. Han de presentar naturalment el currículum i també és molt important que el projecte vagi avalat per un tutor acadèmic, per un director acadèmic. Aquí els membres del jurat són bastant, per l'experiència que tinc jo, perquè assisteixo naturalment a les reunions del jurat, són tan... examinen tant el currículum del candidat com del director de recerca. Per tant, les dues coses són importants.
És important tenir
importants.
Un bon padrí, un bon tutor.
Correcte, perquè aquest padrí és el responsable a la meitat del projecte, al cap de 6 mesos, de valorar el treball fet fins a aquell moment.
Si compleix expectatives...
Correcte,
si
la metodologia que s'ha exposat, una mica el pla de treball... És a dir, que hagi fet, que hagi avançat la feina que diria que havia dit que faria.
Mm-hmm. Jordina, fins al 6 de novembre és un mes i molts pocs dies,
sí,
per presentar aquesta proposta, aquesta sol·licitud. Fins a quin punt ha d'estar madurada, treballada?
Parlem d'un
esbós inicial i d'un calendari, bàsicament, i d'un tutor?
Sí, pot ser això... O bé, pot ser una proposta més elaborada. Com et comentava també abans, bona part dels candidats, o una part dels candidats, són estudiants universitaris que ja estan fent un grau, un màster, val? Sobre un tema. És a dir, ja han iniciat com un petit projecte o una línia de recerca. Llavors, aquesta normalment és la que amplien, la que poden ampliar. El que és evident és que com més elaborada és una proposta... és més elaborada o més treballada el projecte, com més treballat és el projecte, el jurat també ho veu més factible, val? Perquè també aquest és un dels criteris, és a dir, que la recerca realment es pugui dur a terme. Per tant, també és un punt que això, no? Com més madurada i més realista és la recerca, doncs més punts té, sí que és veritat.
Qui hi ha aquest any en el jurat de la beca Emili Giral?
Val, aquest any hi ha el Ramon Marrugat, que és filòleg i membre del patronat de la Fundació Privada Motor Catalana, que m'he oblidat de dir-ho, però és molt important destacar el paper d'aquesta fundació, perquè és qui fa l'aportació econòmica de la beca. Per tant, el Ramon Marrugat sempre forma part del jurat, no perquè ens hi veiem obligats, la veritat, perquè a mi, menys personalment, doncs, m'agrada molt que hi formi part, val? I ja està. A més, té el títol honorífic de president del jurat, també perquè acostuma a ser la persona de més edat, i així que li toca amb ell. Però bé, després ja entrem a la part dels professors universitaris. Val? Aquest any forma part del jurat en Gabriel Jové Abella, que és professor d'Història i institucions econòmiques de la Universitat de Girona. També és membre del Centre de Recerca d'Història Rural. Per altra banda, de la Universitat de Lleida, doncs, tenim l'Anna Isabel Serra, que és professora del Departament d'Història i d'Història de l'Art. De la Universitat de Barcelona, concretament del Departament d'Història Econòmica, Institucions Política i Economia Mundial, és en Pep Colomer, que és d'aquí Vilafranca. I, per últim, de la Universitat de Lleida tenim el senyor Carles Salazar Carrasco, que és professor del Departament d'Història de l'Art i Història Social. Per tant, aquest any una altra vegada veiem complerts, no?, dels nostres objectius o desitjos, que és que hi hagi un professor de les diferents, no hi són totes, però de les diferents universitats de Catalunya.
I quan tindran un veredicte? Quan tindran el guanyador d'aquesta beca? Quan es fa públic?
Es farà públic el mes de desembre, a principis del mes de desembre. No puc dir res més, perquè encara no sé, em falta alguna confirmació per la data de reunió del jurat, però abans, a mitjans de desembre, ja es farà públic.
I a partir d'aquest moment poseu el comptador a zero.
Correcte.
I comença
l'any. Comença l'any de recerca. Un cop s'acaba aquest any, llavors el becat, val? Fem un acte públic, que acostuma a ser a principis d'any, gener, finals de gener, principis de febrer, que és on aquest guanyador fa una exposició dels principals resultats d'aquest treball que ha fet durant un any. I després vindria la publicació del llibre. És a dir, una mica el tempo és aquest, no? S'anuncia el guanyador, al cap d'un any i dos mesos s'anuncien els resultats i després, si tot va bé, si el jurat també dona el seu vistiplau, es publica.
Jordina, recordes treballs guanyadors o sobre què versaven?
Sí, però et puc dir l'últim, perquè...
Vinga, l'últim servirà.
El va guanyar l'Antoni Corrales, que és un estudiant de la Universitat de Tarragona, i és un treball que estarà a punt d'acabar, i és un treball que va sobre recollir els antecedents o els registres escrits de com es feia el vi a l'antiguitat, en època romana. Val? Llavors la idea és fer, naturalment, un buidat super exhaustiu, perquè sí que n'hi ha alguns, però molt exhaustiu de les fonts clàssiques, tipus Plini, Barró, Cató, Columela i altres, que aquests són els típics, no? Però hi ha altres que n'hi ha molts més, i a partir d'aquí doncs fer una teoria de com actualment es podria elaborar un vi seguint les indicacions dels romans. Hi hauria una segona fase que seria ja passar de la teoria a la pràctica, però aquesta ja quedava, tot i que el guanyador, l'Antoni, ho va exposar en el seu projecte amb molt bon judici del jurat, van dir que era com massa, en un any és impossible tu que puguis plantar vinya i ja tinguis resultats, necessites
uns quants anys,
2-3 anys com a mínim, però bé, tindrem la teoria i llavors segurament la pràctica la podrem...
Si un dia arriba a fer, no?, la pràctica, estarà bé també saber.
Sí, segur que també des del museu podem fer alguna cosa.
Hi han arribat algunes sol·licituds o això sempre va a última hora?
Va a última hora.
El mateix dia, sí.
No, n'arriben algunes abans, però, sí. Però normalment sempre anem una mica tots a última hora.
Estem avui parlant d'aquesta setena edició de la beca Emili Giralt i estaria bé recordar una mica la figura d'Emili Giralt, que Vinzeu ha repescat per donar nom a aquesta beca i retre-li homenatge.
Sí, doncs l'Emili Giralt, fill penedesenc, va ser una figura cabdal, va ser historiador naturalment, però una figura cabdal en la història de la vitivinicultura als Països Catalans. Al Centre de Documentació tenim la seva biblioteca i el seu fons. Per nosaltres és una font inesgotable d'informació, de documentació, i també no hem d'oblidar que va ser el director d'una enciclopèdia, bàsicament, de la història agrària dels Països Catalans, que són 4 volums on hi és tot. On hi és tot. I llavors, només per aquests dos fets ja val la pena, no?, doncs, tenir aquesta beca i recordar com a mínim anualment la seva figura.
Entre aquest fons que custodieu, el Centre de Documentació de Vinzeumi, que es pot consultar, hi ha 15.000 fitxes.
Sí.
Parla'ns d'aquest fitxer tan especial.
Són unes fitxes d'ampel·liografia, no? Perquè us feu una idea, doncs, l'Emili Giralt tenia una vasta biblioteca, tant d'història agrària com d'altres temes. Però sempre que li arribava una referència sobre un nom d'una varietat, ell en feia una fitxa, no? I llavors indicava com s'escrivia, no? Doncs jo què sé, abans has parlat de la Symphony. Imaginem-nos que hagués trobat un document que parlava de la varietat Symphony, es centrava en les varietats dels Països Catalans, però imaginem que en un lloc de per aquí s'hagués plantat aquesta varietat. Doncs aniries a la S i buscaries Symphony i et diria com s'escriu, en quin document surt citada, en quina pàgina i en quina, si se sap, doncs en quina zona geogràfica. Llavors, aquestes fitxes nosaltres ja les hem utilitzat per crear el portal Vitis Catalana i per resoldre moltes consultes que ens venen sobre temes de varietats, que és un dels trending topics del centre de documentació. Sí, la veritat és que sí.
Una petita joia, aquest fitxer.
Sí, una de les petites joies, o gran.
Era un senyor molt metòdic, no? Per poder tenir aquestes fitxes, no? Són moltes.
Sí, molt metòdic i molt treballador, perquè...
Sí, esclar. Una
feina... Incansable.
Sí.
Era Emili Giralt, de qui agafa el nom aquesta beca que Vinzeum ha convocat per 7a edició. Insistim, podeu presentar sol·licituds fins al 6 de novembre i trobareu tota la informació a banda del que us hem estat explicant a www.vinzeum.cat. Cecília, acabem fent un cop d'ull a les activitats d'aquests dies.
Sí, a veure, avui som el darrer dia del mes de setembre i és també el darrer dia que fem horari d'estiu. A partir de demà canviem el nostre horari, li diem d'hivern, tot i que seria de tardor més aviat, i tanquem al migdia, de dimarts a dissabte obrim de 10 a 2 i després tanquem de 2 a 4, tornem a obrir de 4 a 7, i els diumenges i festius, això sempre, estiu i hivern, obrim de 10 a 2. Coses que passen aquest cap de setmana al museu, a banda d'aquest canvi d'horari, doncs que tenim l'exposició Bacus oberta, queden pocs caps de setmana, jo insisteixo, aprofiteu, només fins al 25 d'octubre, i és una altra joia que tenim al museu. I d'altra banda, recordar-vos que és primer diumenge de mes i per tant l'accés al museu és gratuït, són portes obertes per tothom.
Gràcies, Cecília i Jordina, i fins aviat. Adéu-siau.
Adéu.
Adéu.
Són 11:45 i amb aquest ritme hawaià arribem a les notícies. Després encara seguim a un parell de propostes d'agenda.
Penedès en xarxa. Les notícies.
A les notícies del Penedès en xarxa recollim l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. Us parla des de Ràdio Vilafranca, Goretti Martínez. La DO Penedès reivindica que els vins elaborats a la denominació també són Garraf. És una informació d'Eli Jiménez des de Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Bon dia. En el marc de les diverses iniciatives que la DO Penedès ha impulsat durant els darrers mesos per potenciar i reivindicar els vins Penedès, la denominació d'origen ha organitzat la primera ruta gastronòmica DO Penedès a Vilanova i la Geltrú. La iniciativa inclou 10 sopars maridats amb vins de 17 cellers de la DO Penedès. La ruta, que s'iniciarà el 10 d'octubre i finalitzarà el 10 de desembre, té l'objectiu de promoure els productes de proximitat i a la vegada donar suport als elaboradors i als restauradors, reivindicant així que la DO Penedès també és Garraf. En la primera ruta gastronòmica DO Penedès a Vilanova i la Geltrú participen diversos vins Penedès de 17 cellers diferents. Durant els sopars, els elaboradors seran presents per presentar cadascun dels vins que es tastin i acompanyaran la degustació explicant la seva filosofia i manera de treballar.
I encara en l'àmbit vitivinícola us expliquem des de Ràdio Vilafranca que Grans Muralles de Família Torres i Tres Lustros Brut Nature de Gramona estan entre els millors vins del món. Els prestigiosos premis Decanter World Wine Awards 2020 han fet públics els seus resultats. En el palmarès dels premis hi apareixen puntuats poc més de 300 vins catalans i entre els 5 vins que encapçalen la llista n'hi ha un parell elaborats per cellers penedesencs. Es tracta del Gran Muralles 2016 de Família Torres i el Tres Lustros Brut Nature 2012 del celler Gramona de l'agrupació Corpinat. A més, el Gran Muralles, que elabora Família Torres a la DEO Conca de Barberà, ha revalidat el títol de Best in Show. Aquest negre mediterrani, elaborat amb varietats autòctones, algunes d'elles ancestrals, ha obtingut per segon any 97 punts i la màxima distinció d'aquest prestigiós concurs. Comença la campanya Barris Antics, compra i guanya a l'Arbós. És una informació de Lourdes Meronyo des de Domènec Ràdio. Bon dia.
Bon dia. Aquest dijous 1 d'octubre començarà a l'Arbós una nova campanya de suport al petit comerç i de promoció territorial Barris Antics Compra i Guanya, organitzada per la xarxa de Barris Antics en Projectes i que enguany, degut a la pandèmia de la Covid-19, es trasllada a la tardor. Com a novetat en aquesta edició, a més dels premis habituals d'estades i experiències en diferents pobles de Catalunya, l'Ajuntament de l'Arbós aportarà 600 euros en vals de compra per a realitzar els comerços a l'Arbós, per reforçar el comerç de proximitat i les compres a la vila i augmentant significativament el valor dels premis que es poden aconseguir en fer una compra a qualsevol comerç de la vila. Aquest any, més que mai, els objectius de la campanya són vitals, donar suport al petit comerç i promocionar el turisme local i de proximitat. Per això, a més de traslladar-la a la tardor, altres mesures excepcionals per a l'edició del 2020 seran els premis es gaudiran de novembre 2020 a juny del 2021 inclòs i l'àmbit de la campanya s'ampliarà a tot el municipi.
I acabem explicant-vos que aquest dimecres es pot donar sang al local nou de Moja. Raimon de Cara, Canal 20, bon dia.
Bon dia, avui es podrà donar sang a Moja. La donació s'ha programat al local nou en horari de les 5 de la tarda a les 9 de la nit, adaptant l'activitat a l'actual situació sanitària. Una de les dues principals novetats és el canvi d'emplaçament i és que per garantir una donació segura, amplitud d'espais i comoditat en la donació, s'ha decidit fer la donació no al consultori mèdic o al centre cívic, sinó al local nou. Ho explica Marta Hernández, tècnica de difusió del Banc de Sang.
Nosaltres hem canviat el local perquè bueno, vam parlar amb l'Ajuntament i ens va recomanar que aquest local era una miqueta més gran d'on la fem habitualment i això ens va semblar ja que ens permetria pues, mantenir millor les distàncies i atendre millor la gent.
L'altra novetat destacada és que per fer la donació cal comunicar-ho amb antelació. Aquesta reserva prèvia s'ha de fer a la web donasang.gencat.cat.
Penedès en xarxa.
Passen 7 minuts de 11:15 i arrenquem l'última secció del programa, un bloc que ens apropa algunes propostes per gaudir de cultura al Penedès durant aquests propers dies. Es tracta de la gent del detall que avui encetem a Sant Sadurní, saludant de nou l'Eli Jiménez. Eli, què ens proposes?
Doncs us proposo 4 cites per gaudir, no només aquest cap de setmana, sinó durant uns quants dies del mes d'octubre. Es tracta de 3 clàssics i un senyor, un cicle per apropar la música i també la literatura clàssica. Tindrà lloc a 4 caves diferents de Sant Sadurní i arriba de la mà del Festival Eva. En parlem tot seguit amb la seva directora, amb la Jordina Biosca. Jordina, molt bon dia, què tal?
Hola, bon dia, com estem?
Abans de parlar d'aquests 3 clàssics i un senyor, abans que ens expliquis una miqueta més sobre aquesta proposta, com està anant aquest EVA reformulat?
Aquest EVA reformulat i atomitzat, que dic jo, que és com un boom, una explosió d'un Big Bang, estaran molt bé. Estaran molt i molt bé. Estem molt contents, ja sigui per la resposta del públic, de primera mà, resposta de públic perquè estem omplint a tot arreu i jo sempre poso un entredit per no tirar-nos tantes flors, no. És relativament fàcil omplir amb els aforaments limitats, però tot i això estem omplint a tot arreu i gent que s'està quedant fora i està anant molt bé perquè també tot i la situació excepcional teníem un total de 22 municipis inicials que havien de participar i se'ns n'han quedat 19 i fins i tot se'ns han sumat posteriorment, amb la qual cosa bé,
O sigui, he canviat la fórmula i hem pogut mantenir tots els continguts i totes les actuacions, fent-ne, de fet, em sembla que són un total de 16 actuacions més de les que teníem previstes inicialment dins el marc del festival. O sigui que molt bé.
Jordina, si et sembla, parlem d'aquests tres clàssics i un senyor. Arriba, com dèiem, a quatre caves de Sant Sadurní, Raventós i Blanc, Jaume Giró Giró, Caves Vilarnau i Recaredo. S'estrena aquest diumenge, quatre cites fins al dia 25. El diumenge dia 25, i ja explica'ns una miqueta què hi trobarem.
Mira, hi trobarem un... Això és un cicle especial que vam fer arran de tantes coses noves que se'ns han anat passant pel cap i que hem anat estructurant i ideant. Això és un cicle de clàssica, de música clàssica vinculada a la tradició oral. I volíem donar-li un toc una mica especial amb aquest senyor, no? Que hi aportem també, tenim el Toni Gomila, que és actor, ell, i vam pensar de fer un petit cicle dins de les caves, treballant directament amb agents privats, com són les pròpies caves, i no anant a fer espectacles dins el marc dels ens públics, que és el que acostumem a fer nosaltres, que treballem amb ajuntaments o Generalitat, Diputacions i això, no? I aleshores aquest cicle venia una mica també donat perquè el món de la clàssica també és un món... Nosaltres fem espectacles de molt petit format, per tant era entre cometes, senzill poder reubicar i tornar a emplaçar aquests artistes a fer els espectacles, però ens adonàvem que hi havia tot aquest segment de la música clàssica que ho tenien bastant més pelut perquè acostumen a ser formacions més grans. I aquí és on entrava tot el problema a l'hora de programar que feies amb aquests espectacles grans amb molta gent, no? Que és una mica el que ha anat caient de la palestra continuadament. Ara ja no, perquè ja s'està tornant a programar, però quan ens ho vam plantejar sí que era així. Per tant, vam dir, doncs anem a buscar aquest segment de la clàssica per seguir aportant aquest granet de sorra al teixit cultural de musical en aquest apartat, i busquem espais a les caves, busquem afinitats i busquem gent que vulgui ser nostre còmplice per poder-los portar. Per tant, tenim Raventós i Blanc, aquest diumenge dia 4, Cor Madrigal, 32 cantants. 32 cantants, que us... Sempre hem vist en un cor 32 cantants, diguéssim, però ara és una qüestió excepcional, ho farem a l'aire lliure, els cantants amb les seves distàncies de seguretat, vull dir que serà atípic en tots els sentits, i òbviament, a banda de la qualitat que ja té el Cor Madrigal, tota la trajectòria llarguíssima que té, de la capacitat comunicativa d'aquell cor, en poder-ho veure en aquest marc incorporable que seria les Caves Raventós i Blanc, el farem a la banda del Roure, i en aquest format també tan estrany, però que penso que també ens pot ajudar a poder donar aquesta mena d'espectacles que ara cada cop són més difícils de poder veure. O sigui, ser protagonistes d'una situació que potser vés a saber segons com i quan, si la tornarem a veure en certa celeritat o no. No? Això seria aquest diumenge dia 4. El dijous dia 8 tenim el senyor, que el nostre senyor en qüestió és el Toni Gomila, com et deia, a les caves Jaume Giró i Giró, i el Toni ve fer Blai Bonet. Blai Bonet és un escriptor mallorquí, és preciosista a nivell literari, a nivell de forma, és preciosista també, penso, a nivell de continguts. Ens parla de la Setmana Santa, o sigui, és un tema que és bastant friqui, però deixeu-vos estar, és a tots els continguts que hi ha, tot el que proposa i tot el que exposa a partir d'un acte com és tan solemne, i creguis o no, al marge d'això, no?, que, com és la Setmana Santa. I en Toni Gomila, que té una prosòdia i té una dicció preciosa en mallorquí, per tant, és allò de parar l'orella, com les pel·lícules argentines, els 5 primers minuts, com a mínim.
Fins que t'acostumes, no?
Sí, fins que t'acostumes. Però jo diria que tot i que és un espectacle de minories, precisament el festival ja té aquesta obligació, no? Ja hi ha moltes coses que són macros i de majories, i nosaltres amb el festival anem a buscar coses com a molt més perletes, que diguéssim que no tenim per què fer uns macroforaments, perquè malauradament potser no hi haurà tanta gent que tingui ganes de venir, tot i que jo conhorto a tothom a poder-se arriscar a veure un espectacle d'aquesta mena. Tenim després a Vilarnau, tenim a la Eulàlia Fantova, i tenim l'Esther Puig a l'arpa. L'Eulàlia és cantant, ha cantat amb coses tan variades com a part d'ella com a solista, ha cantat amb la Fura dels Baus, ha treballat molts anys amb la Fura dels Baus, també com a cantant, està amb el cor Francesc Valls a la Catedral de Barcelona, vull dir, té una trajectòria llarguíssima l'Eulàlia, i l'Esther també amb una arpa que fa 2 metres d'alçada, que ja només per veure-ho visualment ja és una cosa com molt impactant. Acabes Vilarnau. Ens faran també repertori, igual que el Cor Madrigal, on s'introduiran cançons de la tradició oral des de la banda clàssica, des de la vessant clàssica, no? I la tercera proposta musical dins aquest cicle de 4 espectacles
és a les Caves a Recaredo, amb el quartet Altimira. És un quartet de cordes. Ells sempre dic que aquests de la clàssica són divertits o tenen aquest punt d'enginy. Ells diuen que són molt divertits i que fan música molt divertida, no? I llavors no és que facin una performance, no és que s'aixequin de la cadira i saltin i es posin un nas de pallasso, sinó que és l'actitud i la tipologia de música que han triat per fer aquest concert. A l'aire lliure, que ja haurem d'anar amb rebaqueta, jo... Això és un apunt, Eli, que tothom vingui amb la jaqueta perquè ja sabeu com està el temps aquests últims dies i tot comença a ser una mica més fresquet.
Quatre cites, una per aquest diumenge 4 d'octubre, dijous vinent, el dia 8, una altra cita, el diumenge 18 i després diumenge 25.
Tot diumenge és a les 7 de la tarda.
I jo ja que et tinc aquí, Jordina, aprofitem per repassar una miqueta aquesta agenda que tenim del Festival Eva Penedès, amb tants i tants actes, tantes propostes que aneu fent a l'I Baix Penedès. Aprofitem a l'altaveu de la ràdio, no? Perquè doncs... la gent es pugui apuntar les cites.
Mira, si em deixes, tenim bastantes coses. Ja sabeu que el festival s'atomitza per a l'I Baix Penedès. Aquest any també havíem d'entrar a Noia, potser... Encara hi ha opció que ara de cara al novembre fem alguna cosa a la banda de la Noia, però ara de moment, agafant l'eix de la C15, no, ens aniríem directament cap a Mediona. A Mediona tenim dos espectacles aquest mes d'octubre. Podeu mirar tota la pàgina web, en veualta.com, està allà tot com a molt clar i molt, molt visual. Tenim Glosa, que és un apartat musical que sempre intentem portar al festival, la glosa improvisada catalana, que serien els versaors valencians, que serien tota l'estructura que hi ha dins el cant improvisat a tota la Mediterrània, doncs a Catalunya és la glosa improvisada. Tindrem doncs tres glosadors que vindran a fer les seves improvisacions i tindrem també el Quimet Pla i la Núria Solina, que ens venen a fer un espectacle de poesia modernista, gamberra, hilarant, políticament incorrecta i divertidíssima, també a Mediona. Tenim un altre espectacle, i aquí ara em faig autobombo, el Vinzeum, dins el Mar del Vilapensa, que aquest any és un altre festival de pensament que es fa a Vilafranca, anava sobre intel·ligència artificial i se'm va demanar de fer un espectacle sobre intel·ligència artificial i vaig triar un que es diu Màquines Sexuals, que és precisament sobre intel·ligència artificial i sexe. I això ho fem ara el dia 9 al Vinzeum, que s'han d'agafar les entrades a través de la pàgina web del Vinzeum també. Després tenim, nosaltres treballem molt amb entitats locals i territorials i aquest any vam fer el CEP, el Centre Excursionista del Penedès, fa cada any un cicle de cinema de muntanya i ens hi vam adherir i hem fet conjuntament hem proposat la projecció de la pel·lícula Maleïda de l'Albert Naudín, que parla sobre l'ascens a l'Aneto de Verdaguer, del poeta, que ara estan fent precisament la segona part ja d'aquesta pel·lícula. Per tant, això farem la projecció de la pel·lícula Moja i paral·lelament també fem una xerrada amb el Jordi Cruz, que és meteoròleg, que va escriure un llibre de 3 dies de torb i un cap d'any, que és precisament una malaurada aventura alpinística a Catalunya, on van perdre la vida, em sembla, si no m'equivoco ara, 11 persones, l'any 2000. I ens ve a explicar tota l'idiosincràsia d'aquell moment, de què va passar, que va ser a causa del torb, d'aquest vent que bufa per allà dalt, allà al Balandrau, cap a la zona del Ripollès, i també ens vindrà un dels supervivents, en Lluís Tripiana, que va ser un dels que va estar allà i precisament tots els que anaven amb ell van acabar morint, no? Per tant, penso que és molt interessant veure la vessant poètica de Verdaguer, veure la vessant humana, aquesta vessant tan, tan intensa i tan dura de trobar-te en una situació d'aquesta mena, i això ho enfoquem dins l'apartat de les entranyes de l'Eva, que és on la gent ve a explicar la seva pròpia història en primera persona. I després ens anem cap a Baix Penedès. A Baix Penedès també tenim en Cachoto, que és un narrador gallec, d'aquells que no saps mai si pugen o baixen, que se'n diu dels gallecs, que va tant a Cunit com a la Bisbal del Penedès. I ofereix espectacles de tarda, vespre i de migdia, horari de vermut. No tot, però gairebé tots els espectacles que fem de l'Eva són per públic adult. Cosa que no vol dir que de vegades no posem tots els públics perquè també és susceptible de ser escoltat per la canalla. No vol dir que ho hagin d'entendre tot, però no vol dir que no puguin ser-hi tampoc, no?, en aquest sentit. Després tenim l'Ada Cosidor, amb l'Arbre de Sucre, que ens ve a fer un espectacle a Sant Pere de Riudebitlles, i encara tenim, per qui se la vagi a perdre, aquest octubre, tenim l'Esperanceta de Casa Garcia, la Noemí Busquets, que ens ve a fer els seus estirabots orals, perquè si teniu ganes de posar-vos vermell i que es posin amb vosaltres i passar-vos-ho bé i riure molt, jo penso que és un espectacle vivent de lo que és la capacitat d'improvisació i també d'associació d'idees des del minut zero, des del segon zero, des del microsegon zero, no? La Noemi té aquesta capacitat i penso que costa molt poder-la veure avui en dia, que està tot tan pautat potser de vegades, i es considera que la improvisació potser no és art, i tant. Per arribar a improvisar has de tenir moltes taules al davant i haver xerrat molt, moltíssim. Per tant, això és tot el que tenim a octubre.
Molt carregadet aquest mes d'octubre.
Carregadet, sí.
Amb actes per donar, per vendre, per escollir el que més s'adapti al que volem veure i
exacte.
Escoltar.
Sí.
I Jordina, un plaer tenir-te avui amb nosaltres, que ens apropis tota aquesta agenda del Festival EVA i que acabi d'anar molt bé fins al mes de desembre. Encara s'allargarà aquest festival en veu alta fins a arribar, si no passa res, a la 60a.
Esperem que sí. Jo penso que als 60 arribarem i ves que et dic que no els superem i tot.
Moltíssima sort i moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I de Sant Sadurní a Vilafranca, amb una proposta que podreu gaudir tant a la capital de l'Alt Penedès com a Sant Pere de Riudebitlles. Es tracta d'un recital literari dramatitzat titulat Eres literatura, literatura de la buena, a càrrec de la Roser Serra. Roser, molt bon dia.
Hola, bon dia.
És el teu primer recital?
Sí, és un canvi una mica radical de tot el que estic acostumada a fer fins ara. Sí, sí, és el meu primer recital. I a més és un recital que, a part de recital, han fet un petit pas més i és un recital dramàtic o teatralitzat, podríem dir, perquè bueno, no és només llegir, sinó que hi ha alguna acció, tampoc massa, eh? Però sí que ho acompanyem amb una mica d'acció.
És molt més que un recital teatralitzat, hi ha una història potent darrere que us volem explicar i volem compartir. Deia la Roser, clar, és un registre diferent al que estic acostumada. La Roser Serra és l'autora, per exemple, del conte Topinamburga la Ramallera. Potser la coneixeu també en la seva faceta, en el seu registre de guia turística, però això del recital, això del teatre, és ben bé nou.
Sí, totalment. Totalment nou, i a més aquella sensació de tindre papallones a l'estómac, no? D'aquelles coses noves, d'uns nervis, però agradables, perquè bueno, crec que pot ser una faceta nova i a certes edats tindre facetes noves també és interessant, saps? És, bueno, jo crec que pot ser un mes a més, perquè evidentment és per compaginar amb les altres coses, saps que actualment les coses estan complicades i el tema dintre de lo que és la vessant turística i cultural estan com molt ajustades i bueno, pues és una branca més per poder tirar endavant.
És una branca més per tirar endavant, és estimulant, com ens deies, però una mica sí. T'hi has trobat abocada perquè t'arriben a les teves mans uns textos sí. Inèdits i aquí comença la història de veritat.
De fet, és una història d'aquestes que només passen a les pel·lícules, perquè va ser molt curiós. De fet, a mi aquests relats em van arribar ja fa bastant de temps i em van arribar a través d'una persona que realment conec molt poc. La conec perquè va vindre a fer una ruta aquí a Vilafranca, van vindre tres amigues perquè es jubilaven i venien a passar el dia aquí al Penedès. I de fet, bueno, com que jo moltes vegades faig rutes, per si són dintre dels dies que faig les rutes, les faig d'una persona, si convé, els vaig fer elles tres soles. I de les tres persones n'hi havia una que vaig agafar com a més relació. Després va vindre la ruta també que faig a Sant Sadurní, i estàvem ella i jo soles, i després vaig anar a fer la Topinamburga a una biblioteca que està a prop d'on ella és, i parlant, jo li vaig dir que m'agradaria fer alguna cosa per a adults. El que passa que per escriure, no sé, alguns relats així eròtics o alguna cosa d'aquestes, però em falten hores per escriure i potser per concentrar-me en el que és la literatura en si. I ella es va posar a riure i em va dir, et faré un regal. Jo quan em va donar el regal en si, no sabia què era exactament, i em va dir, t'ho dono en tu perquè m'he jubilat, no vull que els meus fills o els meus nets m'ho puguin trobar, i em va dir, i no ho vull llançar, doncs t'ho regalo. Fes-me el que vulguis, posa el teu nom, si vol, cosa que no faria mai, perquè no són escrits meus, evidentment, i em va dir, fes el que vulguis, aquesta persona és castellanoparlant, per tant els escrits són en castellà, ara hi tradueix-los, utilitza'ls com vulguis, però bueno, si en vols fer alguna cosa, fes-ho. I jo els vaig guardar, perquè vaig... De fet, en principi, quan m'ho va donar, no vaig pensar, no sé què en tinc de fer jo, d'aquests escrits, no? I pel confinament, un dia m'ho vaig començar a mirar i em va sorprendre moltíssim, perquè tenen molta força, són una, com una correspondència, però és la part d'ella, diguéssim, cap a una tercera persona, un senyor, que ella li envia, pues, poemes... són lliures, eh? No són poemes d'aquests així amb mètrica i tal, però són poemes, són prosa poètica, després hi ha molts relats eròtics o potser més pujats de to, i em va sorprendre moltíssim. I el que jo vaig fer va ser fer una tria dels versos i de la prosa poètica, d'alguna, els hi vaig ensenyar amb el David Montiagudo, perquè aviam si, clar, a mi em havien enganxat molt, però jo no hi entenc, i vaig pensar, el David em donarà un altre punt de mira, no? I em va dir que tenien molta força, que estaven molt ben escrits, i que es notava que estaven escrits amb el cor, i després d'això vaig anar a veure amb el Toni Regueiro, i li vaig dir si em podia ajudar a fer-ne alguna cosa. I, bueno, doncs vam fer això, vaig fer una tria dels poemes, evidentment alguns estan una mica modificats per no identificar la persona, perquè me'ls va donar amb l'única condició de que jo no revelés mai qui era. I també em va dir, a més, com no me conoces, no me podràs juzgar. Jo li reservaré, evidentment, l'anonimat. I li vaig buscar un nom, bueno, perquè no volia posar ni el pseudònim amb aquella firma, perquè no sé si la poden conèixer així. I li vaig buscar un nom i li vaig posar Lilith, que és la primera dona, i vaig creure que era molt adient. El rei em va dir això, el Toni Regueiro em va dir que fes una tria i que li donés un sentit a una història que no té per què tindrà res a veure amb aquesta senyora. I, bueno, pues, ho vam fer, em va començar a dirigir, portem bastants mesos ensejant i m'està... Perquè, clar, jo no sóc actriu. Jo sóc una gran quantista, però no sóc...
Tens tables, eh? Tens tables.
Sí, una mica sí, bueno, però sóc una xarlatana nata. I llavors el Toni m'ha ajudat moltíssim i hem fet això, hem fet aquest espectacle que al ser el Toni actor i director de teatre doncs m'ha donat unes pautes i hem posat uns elements per donar-li més força, no? I bueno, jo crec que el dissabte vam fer l'assaig general a la danseria que la Olga Álvarez ens va deixar utilitzar l'espai, i el públic eren gent coneguda per fer l'assaig general, i creiem que bueno, la gent li va agradar, té força, i el Toni, que hi entén més que jo, diu que, bueno, que pot sortir un bon espectacle, i és el que intentem.
L'estrena és aquest divendres a 8:45 del vespre al Centre Artístic L'Agrícol de Vilafranca, no cal reserva, i fas doblet perquè dissabte ho portes a l'HD Riu de Bitlles.
Sí, fem doblet perquè, bueno, ens interessava, pues, una mica això, no? Que pogués vindre al màxim i que ho hagués fet en diferents llocs. Si a l'Agrícol no cal reserva, el que passa que sí que aconsellem que si algú vol anar a veure que hi vagi una mica abans, perquè potser quan s'ompli es tancarà porta. A l'HD es fa a les 12 del migdia, el dissabte, i si s'ha de fer reserva a través del correu electrònic info@hdriudevitlles.com, i allà sí que s'hauria de fer reserva, perquè també són, bueno, i més com està la situació actual, que no es poden aglomerar massa gent, mantenim els espais, tant a l'Agrícol com allà a l'HD es mantenen els espais, la seguretat. Jo, si t'hi passo entre mig del públic, abans d'arribar a dalt em poso mascareta i, bueno, pues tot el que, totes les mesures que s'han de prendre, no? Per tant, si algú s'anima a vindre, si és a l'Agrícol, que vinguin una mica abans de l'hora per poder seure, i si és el dissabte, doncs que facin la reserva directament a l'HD Riu de Bitlles.
Roser, amb ganes que surtin més bolos.
Amb moltes ganes de que surtin més bolos, sí. I amb molta por, també, perquè no és un àmbit amb el que jo navegui normalment. Però, bueno, bé, és el que et dic. Són aquelles petites motivacions que et fan com a reneixer una mica, no? Que et fan com a...
Donen vida.
Sí.
Doncs molta merda, que vagi molt i molt bé aquesta doble estrena d'Eres Literatura, Literatura de la Buena, que et permetrà aquest nou registre. Gràcies.
A tu. Moltes gràcies.
Amb aquesta doble proposta posem avui el punt i seguit al Penedès en xarxa d'aquest dimecres 30 de setembre, punt i seguit, perquè demà a les 9 i pocs minuts tornem amb tots vosaltres. Gràcies i bon dimecres.
Penedès en xarxa.